Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Nais Vila-real Connecta.
Un programa per a contar el que importa
i per a connectar persones.
De dilluns a divendres, de 12:30 a 2.
Què tal? Molt bon dia. Són les 12:31 minuts d'este dimarts, 26 de maig. Dimarts 26 de maig. Una data que costarà d'oblidar a Vila-real perquè avui celebrem ese aniversari especial del primer títol aconseguit per part del Vila-real Club de Futbol. Una data que volem recordar també en el programa d'avui. I farem memòria del que va passar a Gdansk el 26 de maig del 2021. 5 anys després, rememorarem aquest moment, ho farem a partir de les 2 del migdia, però també tindrem un espai per a recordar-ho en este Vila-real Connecta que ara comença. Avui és també el Dia Mundial del Visitador Metge o de la Visitadora Mèdica i és el Dia Mundial de Dràcula. Avui, 26 de maig, entre altres coses, farem un poc balanç del que comença, del que és l'inici de les festes de barri, com per exemple les festes de Sant Ferran, que ahir van viure ja la nit de la Xulla. Avui els parlarem de la campanya especial que està portant a terme la policia local de Vila-real, que ahir ens feia balanç de les festes de Sant Pasqual i que tenen en marxa al llarg de tota esta setmana una campanya especial de control del transport escolar. I també vam conèixer en el dia d'ahir que la piscina municipal del Termet obrirà les seues portes el proper 1 de juny. Per tant, això significa que s'allargarà en el seu període estival i que ampliarà la possibilitat de que durant el mes de juny, abans de que tanquen les altres piscines, tant la Llurema com el centre de tecnificació esportiva, puguen tindre més possibilitats de gaudir dels nostres serveis d'esport i sobretot de la natació, tant a l'aire lliure com per grups. Tot i això, en un dia en el que segueixen pujant les temperatures al voltant dels 30 graus a moltes hores del dia al sol, segueixen un dia marcat precisament per la temperatura estiuenca. I no paren els del centre excursionista. Malgrat la calor, segueixen tenint activitats que avui es desgranaran a partir de la 1:30 del migdia. I els parlarem de gastronomia, perquè ahir coneixíem que la millor tapa de la Comunitat Valenciana, la millor tapa, està prop d'ací, a Castelló, al restaurant de Lino del Casino Antic de Castelló. I és la millor tapa de la Comunitat Valenciana, que té ara una cita a nivell nacional en Fitur. A Madrid, en un nou concurs Fusión que se celebrarà a la capital d'Espanya. Tot això en un programa en el que també ens endolçarem una miqueta, perquè parlarem de, de reposteria. Ara en seguida els donem algunes pistes més. I tot això a partir d'ara i fins les 2 del migdia. Estarem fins les 3 i hi ha una programació especial que ens portarà al cap de setmana i a la programació de la 78 edició de la Vila-real Morella, que també viurem de ben a prop en esta casa avui a partir de les 3 i esta vesprada. Així que no se'n vagin, estan a la 92.2, estan a Ràdio Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Hola, somos Beidé Quadis Dream y hemos llegado a Vila-real. Ven a conocernos y descubre nuestra amplia y tecnológica gama de vehículos. Te esperamos en Avenida Francia 60 de Villarreal.
La Menera t'ofereix una gran varietat de fruites i verdures del temps al millor preu. La Menera, fruites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Villarreal.
¿Recuerdas el olor del pan recién hecho? Ese aroma que te transporta a casa. En Fort del Boisó llevamos desde 1984 horneando momentos especiales para ti. Pan artesanal de masa madre, rosquilletas crujientes y nuestras famosas cocas dulces y saladas. Calidad, tradición y el sabor de siempre. Fort del Boisó, calle Pares Puig, 12, en Villarreal. Llámanos a 964-52-54-28. Este verano, haz que vivan algo inolvidable. Llega el séptimo Natu Basket en Lucena del Cid, del 19 al 25 de julio. Organizado por el Sportiu Basket Villarreal. Baloncesto, naturaleza, juegos de agua y nuevos amigos. Todo en una semana única. Para chicos y chicas nacidos entre el 2012 y 2018. Plazas limitadas. No te quedes fuera. Inscripciones abiertas a partir del 2 de abril en nuestra web. Natu Basket 2026. Mucho más que baloncesto.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
A Santa Glòria Villarreal preparen el càtering perfecte per als teus esdeveniments especials. Propostes dolces i salades amb el tamany ideal per a compartir moments únics i amb tot el sabor. Informa't al 722 34 07 27 o visita'ls al carrer Comte Albai número 9. Santa Glòria Villarreal, el teu moment de plaer cada dia.
De la mà de Serenfit, avui volem traure, dedicar-li en Villarreal Connecta el moment esportiu del dia a este. Però, com sempre, la gent de Serenfit ens acompanya en la part esportiva en Villarreal Connecta.
Serenfit ens porta l'actualitat esportiva a Villarreal Connecta. Serenfit ens porta l'actualitat esportiva a Villarreal Connecta.
Pues això, dos vegades més important que una. I està la gent de Serenfit perquè el 26 de maig de 2021... Pasaba eso.
Va de Gea. Va de Gea. Rulli. Porter contra porter. Todo el monchilla. Que maregen. Cala la de Gea, fin. Femos un favor, tío. Que tú eres del terreno. Que matos son pobres. Que matos son bona gent. Que son todos de poble. Va de Gea. Va Rulli. Va de Gea. Va de Gea. Va de Gea. Va de Gea. Esta es la nostra. Va de Gea, va de Gea, va de Gea, de Gea. Rulli, la para, son campeón.
¡Sí!
¡Son campeón! ¡Son campeón! ¡Son campeón! ¡Son campeón! ¡La para que no Rulli! ¡Son campeón! El Villarreal de fútbol es campeón de la Europa League. El Villarreal es campeón de la Europa League. ¡La para que no Rulli! ¡La montaña es espectacular! ¡La para que no Rulli! ¡Son campeón! ¡Rulli, Rulli, Rulli! ¡Acaba de parar el penal de la seva vida! ¡De la nuestra vida! ¡El Villarreal es campeón de la Europa League! ¡Son campeón de la Europa League, la gent vota, chilla, se torna loca, som campions de l'Europa League, 11 a 10, 11 a 10, 11 a 10, som campions.
Pues Javi Mata, que...
¿Qué tal? Bon dia.
Bon dia. Que...
Pues que han passat 5 anys, i me pareix que va ser ahir,
I estic veient el braç ahí que portes, no, que te'l veig tots els dies, sí, que portes...
A mi el que més m'impacta és que ja passa 5 anys,
No, a mi també.
La veritat que no tinc la sensació de que hagi passat 5 avui, anys tan ràpids. Però bueno, sí, han passat 5 anys d'una història que és, però la mires increïble, no? Jo crec que és la història d'una victòria i d'un club que mai pensava ningú que podia alcançar el que ha alcançat i que tanca. Jo crec que ahí tanca un poc el cercle del Villarreal. O sigui, el que és l'inici, el que és el creixement, el que és la inversió, el que és la història, i ahí és el punt àlgid. A partir d'ahí, tot el que ve ja és part d'una altra història que espero que dure molts anys, que és molt difícil de mantindre i que és un mèrit increïble perquè... O sigui, és difícil estar, és difícil arribar, però el més difícil de tot és mantindre's. I el Villarreal és capaç, realment no sé si tornarà a guanyar alguna cosa, però ja ho ha guanyat. Claro, ja guanyar-lo és una liberació, perquè ja formes part de l'elit del futbol mundial, has fet algo que no ha fet quasi ningú, i damunt ho has fet molt bé, o sigui, que jo crec que se suma tot, no? I avui fan 5 anys d'allò, que després de les dues ho ampliarem i ho recordarem una miqueta, però sí, bueno, jo crec que la gent avui és un dia especial, que sempre pensa on estava jo aquell dia, fa 5 anys, i el temps passarà i mai oblidarem que el 26 de maig és un dia especial per tots els que seguissin el Villarreal o els agrada el Villarreal, vamos.
Víctor Rubio, on estaves tu?
Jo al mateix puesto.
Pegant, crits i xillant.
No, el del crit és Miguel.
Miguel no se va poder aguantar, ni se xillit que ha deixat ahí, que mos deixa sort ja tots 5 anys després.
Si estic davant, el tiré pel balcó.
ho sabia. I bueno, que això és el millor record, no? D'un dia l'escoltar-lo, el reviure. Sí, jo crec que mai ens cansarem de sentir-ho i mai deixarem d'emocionar-nos, probablement.
Tinc una sensació estranya perquè se me van oblidant coses i ara intento recordar-ho i, claro, hi ha moltes coses que ja se perden, ho entens? Ja les mescles, ja... Per exemple, jo este matí, sí, l'11 del Villarreal me'n recorde perfectament, ha fet un esforç i me'n recorde d'ell perfectament, però claro, tu te recordes de l'11 del Villarreal?
Jo hauria de fer molt d'esforç.
I tu, Rubio, te recordes? Jo el vaig recordar del tiró sencer, i no és fàcil, eh?
Porter el tenim clar, no? Rulli, el porter el tenim clar.
Foyt, Albiol, Pau, Pedraza.
Sí.
Capu, Trigueros, Parejo.
Sí.
Gerard, Baca i el que me falta ja...
Baca, no el recordava jo en el 11, veus?
Jo vos dic el que falta, Jeremy Pino. O sea, el 11 del Villarreal va ser en la porteria Rulli, lateral dret Juan Foyt, central dret Albiol, central zurdo Pau Navarro, Pau Torres, lateral zurdo Pedraza, doble pivot Parejo Capú, el perfil dret, com jo diria ahí, tribot, Trigueros, a l'esquerra ajudant com un burro, defenent, que ell sempre deia, joder, soy lateral más que atacante, pobre, no podia atacar. O sea, Emery el feia ahí treballar moltíssim, Jeremy Pino, mitja punta Gerard i dalt Baca. A mi de tot, jo anir recordava coses, una de les coses que m'agrada és quan parla Baca, que se nota que guanya títols, sí. I se nota que els diu, ei, esto ya, sí. Així ni sou bon, ni sou estrella, ni sou hòsties, i siu, i pega primer, i pega fort, perquè si te pega l'altre te guanyarà, no? I esa sensació de, dir, senyores, això va de veres, jo sé com va, i així no valen les bobaes, jo crec que és un moment increïble, no? Bueno, n'hi ha molts minuts, molt moment, no? O sea,
coincidim en que l'experiència de gent en ese vestidor que havia guanyat, claro, algo, podem parlar de Raúl Albiol, podem parlar d'Unai Emery, podem parlar de Baca, però va ser clau.
I Iborra fa l'arenga el dia anterior, el dimarts,
ja, però Iborra
i també havia guanyat títols en el Sevilla.
Ja, però Iborra no juga, al final té que jugar, eh? I havia que jugar contra l'equip que jo, el del Manchester United, no me'n recordava, però... Però tu vos has recordat de l'11 del Manchester United?
Era un Manchester United, això sí coincidim, més potent, no? Molt més potent.
El Manchester United, que els últims anys. Jo crec que és el millor Manchester United de fa 10 anys. El millor Manchester United, sí, de fa 10 anys.
I que tenia com a obligació guanyar sí o sí la Europa League, eh?
I que venia de golejar a tot Cristo. O sea, li havia reventat a la Real Societat, crec que havia reventat a la Roma...
A la Roma.
Sí, sí, sí.
Al Granada crec que també eliminen i
s'ha d'Europa. Sí, sí, però a més reventades de 4-0, de 5-0. O sigui,
crec que era De Gea, no? Van Bissaka, Bailly, Luxo i l'altre central no el recorde, perquè crec que Maguire se lesiona justet abans de la final.
Jugava De Gea a la porteria, Van Bissaka, Lindelof, Bailly i Sou en defensa.
Luxo.
McTominay, Pogba, Bruno Pogba. Fernández com a tribot. I tres dalt, Rashford, Cavani i Greenwood. O sigui, tenien un punyetero equipasso i van guanyar. Mira, ara mirat la cançó que era número 1 en el món.
I ese dia.
I ese dia. No l'havia escoltat en la vida jo. Olivia Rodrigo.
Sí, esta es la chica que en el últim clàssic el Barça portava el nom d'ella.
Esta chica,
pues si fa 5 anys era número 1, vamos. Yo no sé, día no sabía quién era.
Esta cançó és la número 1 mundial, número 1 el món, que sonava en tot el món. Claro, l'altra, quan ha dit la que sonava en Espanya, ja ha dit, me cago en la mar, no van tindre sort, eh? Perquè en Espanya ho va reventar tot. Este jo no l'havia vist en la punyetera vida. Este bon home... Però Rubio, no facis spoiler. Me cago en la mar. Ara que escolta la cançó, sí. A d'ell no, la cançó sí.
El viento sol.
sí, está la...
Esto es el que va a estar a punt de casas en la Rosalía.
Bueno, pues Rubio,
O sea, ojo, yo no sé ni quién es. Y este ya sabe que anaba a casarse en la Rosalía.
Sí, de fet, ya una entrevista que Rosalía van a entender que tiene el trecho de boda, ves, compra y todo.
Vale, vale, pero yo creo que lo importante es decir que con Lidia buena este bonche.
Luego Alejandro. Vale, vale.
Y esta es la canción que sonaba, número U, el día que mató a Danser. Mira, vais a ir el 20 de mayo de 2021. Y el día 26 de mayo de 2021 era un número U en España. Es de Puerto Rico este chico, ¿no?
Sí.
A mí me encanta este gent con canta, pero una cosa que tinc clar. Mira, nosaltres parlem a la ràdio, quan dius una cosa la gent entén el que dona la gana. A estos, com no es entén ni Cristo lo que diuen, tot el món se pensa que
Dios estava hasta l'acte matrimonial que anaven a firmar
aquest dia. No, no, tu escoltes esta cançó i la majoria de coses que diuen no les entens. Per tant, jo crec que la gent entén el que es fa gràcia, o sea, el que ells creuen que podrien dir que és bonico. Ell te pot dir, no sé, jo este que ara està de moda, Bad Bunny. Tu escoltes Bad Bunny i hi ha trossos que pots pensar que està dient que guapa eres, Mònica Benavent, que lista, que sabuda i que intel·ligent. No, però tu te penses que diu això perquè a tu te fa gràcia. Pues això és un poc, m'està en casa entén més. Bueno,
per cert, David Civera m'han dit que estava a tope.
Tinc que dir que ma mare estava sent en la mateixa fila que els pares de David Civera.
Què te pareix a tu la vinculació que ja tenim així en esta casa?
Bueno, que facis anys d'això, de que van guanyar una Europa League aixina com aquell que diu... Increïble, eh?
Increïble, increïble, i que jo crec que... Bueno, no sé, anava a dir, tardarem en vore, no sé si tornarem a vore, i si no, ho hem disfrutat i ho hem viscut de quina forma, eh?
Lo bo és sempre pensar una cosa, que estàs ahí, que tens un projecte i una idea de fer les coses sèria i que estàs més prop que molts altres. O sigui, n'hi ha molta gent que sí que és impossible que els passi. A tu t'ha passat i tens probabilitat. Tindre probabilitat ja és la bomba. Claro, o sea, lo imposible es pensar que te pot passar. Saps? I nosaltres podem pensar-ho, perquè ens ha passat i perquè realment eres un club i tens una manera de fer les coses i una cultura de fer les coses i un esforç i jo diria una mentalitat i un projecte que te ho pot portar a tornar a fer, no? Que jo me quedo en això. I si no, pues el camí, queda't en el camí, que és de puta mare al final. Abans de guanyar esta, ningú pensava que anem a guanyar-la. Jo crec que no hi havia ningú que creia que el Villarreal passaria una semifinal després de 5 semifinals i totes aquestes coses.
Per cert, anem seguint en l'actualitat del dia. Com diem, este és el capítol al que li dedicarem gran part del programa a partir de les 2.
Per cert, a les 3 tenim tertúlia de ciclisme, el Gran Premi Ciclista de Vila-real, que ja m'han passat la gent que estarà amb nosaltres i ja, bueno, ja que cas, ho fiquem tot. Va estar Pedro Molada.
Jo me puc apuntar?
Sí, sí, claro. Va estar Pedro Molada, que és del Club Ciclista i creador de l'Escola de Ciclisme de Vila-real. Va estar Pasqual Falcó, president del club. Va estar Sara Company, directora de Seguretat del Gran Premi. I va estar Carles Falcó, director del Gran Premi. Anem a parlar
veniu
de ciclisme.
Veniu a les 3, eh?
El Gran Premi de Vila-real, de lo que suposa fer-lo, de l'esforç i de lo que serà la carrera en 3 etapes que comencen divendres de l'Estadi i la Ceràmica.
A estes hores, Farres, la policia local acaba d'enviar un comunicat en les seues xarxes socials al voltant d'una persona desapareguda. Està bé que entren, nosaltres compartirem també la imatge a les nostres xarxes socials per a posar-se en contacte una persona que té una discapacitat i que falta des de... este primer hora del matí del seu domicili. Manuel Sánchez, de 48 anys, amb roba esportiva, amb colors bastant llamatius, reitere, és moreno, amb flequillo, moreno, i com els diem, té 48 anys, respon al nom de Manuel Sánchez i patís una discapacitat. Des d'este matí falta el seu domicili. És important que els anem a compartir ja la foto en les nostres xarxes socials, @radiovilareal, i si no, en Policia Local Vila-real també. La policia demana urgent difusió d'este assumpte. Si tenen alguna informació, alguna dada, recordem, al 964-54-70-10, al 964-54-70-10. Bueno, pues és una notícia d'última hora.
M'ha quedat un dubte. Al final, per què no se van casar, estos dos? Va a veure,
tu has escoltat la cançó de Rosalía que li diu de tota una persona que en teoria no sap qui és, pues és ell.
Això ho tens clar tu, 100%.
Òbviament.
O sigui, això ho firmaries tu ahir davant de l'abogat?
Ui, sí.
Pareix.
Sentència de Víctor Rubio, això no podem dir res més.
Jo crec que Rubio és un muntó de Rosalía. Eres de Rosalía, no? Així se'n dice a sonar a este tío, lleva. Mira,
li encanta, però Víctor està xalant.
Vaig a ficar-te en la cançó que anava a ficar-vos del dia i me'n vaig. Ui va començar a sonar en el món una cançó que jo crec que tot el món ha escoltat i que és esta, i que són els Deep Purple, i que jo crec que és una cançó que forma part de la història de la música, vamos, de totes totes. Ale! Thank you.
Seguim. Els havíem dit que anàvem a endolçar un poc el matí. És veritat que jo ahir, mirant les efemèrides del dia d'avui, vaig fer un fallo, perquè cada dia, depèn on mires, són una efemèride o no. Però bueno, da igual. Com per a nosaltres, jo pensava que avui era el dia del pastís de formatge. Resulta que ho he mirat des del 30 de juliol, però ahir n'hi havia llocs que me posava que sí. Jo no sé si Carmen Abril lo sap o no, la nostra següent protagonista.
No tenia ni idea.
Pues bueno, al final, si no, ha sigut una excusa per a que vingués a veure'ns, Carmen, pues des de la sucreria. I bueno, pues amb tradició familiar, gastronòmica, de la restauració del nostre poble i ara també pues, a emprendre, no? Un negoci correcte. Que ja portaves fa temps, sí. Però que ara t'has dedicat a endolçar-nos un poc els dies. Endolçar-nos entre cometes, perquè al final podem endolçar-nos, però d'una forma
més saludable, no? Dir. Sí, fa poquet que he obert el meu local, al carrer Sant Miquel 91 Baix, que molta gent me pregunta. I sí, jo ho faig tot casolà, sense coses artificials, sense colorants, sense conservants i coses que mos enten bé.
Vale. A tu d'on te ve això? De família, de veritat? O sea, la tradició per la cuina ve de que ho havies viscut molt a casa sempre? Perquè al final és més per la reposteria.
Sí, al final de veure ho normalitzes com algo que és possible aconseguir, no? Tindre el teu propi local o el teu propi lloc. Però sí que és cert que la reposteria a ma casa no se feia molt i era claro. Ma mare la que feia les coques de tota la vida, la coca de iogurt. I pues, en la meva adolescència va començar a eixir el boom dels cupcakes, de les tartes personalitzades i tal, i me va llamar l'atenció i vaig començar fent provetes a casa i aixina, pues, vaig parlar amb mon pare, vaig entrar al restaurant, vaig estar treballant allí i vaig estudiar, sobretot, que és molt important.
Clar, preparar-te per a crear aquest tipus de reposteria, que hi havia una època bueno, en la que ara sí que trobem més un boom, no? Perquè no sé si tu en el seu moment vas trobar dificultats per a intentar fer coses que no foren, pues, a més edulcorants que estàvem acostumats a provar quan parlem de postres, no? Però clar. Sí mantenint el sabor, que és és lo més difícil de tot. Com s'aconseguís això?
S'aconseguís mirant molt, estudiant, sabent la base, que és importantíssima, saber la quantitat d'ous, la quantitat de grasa que fiques, és superimportant, però també tenint en compte la tradició d'on estem, perquè a la gent li agrada el que tenim nosaltres així. Està molt bé les cremes de pistatxo, les cremes Kinder, però quan fiques una coca mal feta, una coca de llanda de tota la vida, de veritat que a la gent li encanta. Se pot reduir el sucre, però n'hi ha que mantindre les nostres receptes també.
Clar, és el que triomfa, sí, no? És sí. A dir, tu pots ficar una estanteria plena de cookies, muffins, sí. No sé, podem inventar les paraules que, sí. Que vulguis, però al final la gent entra per la porta del teu despatx de reposteria, del teu lloquet, i què te demanen?
Jo sempre tinc coca, i coca mal feta, o sea, coca, però sense gluten. I la coca sense gluten s'acaba a la mitja hora. Ja no n'hi tinc.
Claro, perquè hi ha molta gent que no és celíaca, per exemple, mm-hmm. però que està apostant avui en dia per probablement més antiinflamatoris, per productes sí. sense gluten, no? Mm-hmm. Simplement per cuidar-se.
Sí. També perquè igual algú a casa té intolerància o són celíacs i tota la família ja consumís productes sense gluten. I és cert que si vas a comerços grans la proposta sense gluten és molt reduïda i és cert que són les coses seques o sense molt de gust, però si vas a llocs casolans, jo intento mantenir la recepta tal qual està, però en farines sense gluten, i no ho noten, no noten la diferència.
Uh-huh. Ara, tu has combinat les recetes tradicionals, que suposo que hauràs après d'aquí, o són coses que te les has après tu, perquè quan parlem de coques, per exemple, pues a mi me ve al cap pues, la coca mal feta, la coca de iogurt, la coca de llima, inclús en ralladura de taronja, que pot fer ma mare,
sí.
I bueno, pues jo a lo millor l'he après d'ella, no?
I ser receptes, això és molt curiós, que en Vila-real hi ha un llibre de l'Associació d'Ames de Casa,
I sé, el tinc
que
jo.
És superimportant en totes les cases i el recomano a tots sí. que el tinguen, perquè n'hi ha receptes de la real, uh-huh. súper ben explicada és, i en medidetes de
dona
una
fe,
cullereta, una no sé què, sí. jo ho sí que ho he adaptat a grams, perquè n'hi ha que estandarditzar-ho, però és un llibre que és super fàcil de
sí, veure. Sí, és com si ta abuela t'hagués escrit totes les receptes sí, en un llibre.
I és ideal.
És veritat. Doncs tu dius, tu adaptes, és a dir, tu agarres aquestes receptes i quan parles d'adaptar els ingredients, a què te sí. referixes? A reduir, per exemple, les quantitats de sucre i augmentar les quantitats de... o canviar la farina per...
Clar, jo canvio la farina perquè sigui sense gluten i després el sucre sempre el reduïsc un poc. De fet, molta gent m'ho diu que li agraden les meves tartes o reconeixen les meves tartes perquè són baixes en sucre.
És que tendim a... aquestes coques tendien, no?, a ser antigament, sí, però més, més carregadetes de sucre, inclús per damunt, no?, també.
Per damunt, i molta grasa, molt d'oli...
Ara, també podem dir que sempre són més saludables, claro, que qualsevol tipus de bolleria. És a dir, per, claro, ta mare o tu, o te vas a comprar demà mitja coca de la que tu has fet, és molt més sana, o una, claro, coca de llanda que ha fet ta mare de matí, que qualsevol tipus de reposteria.
I a part, ara està molt de moda la quarta o la quinta gamma, que són productes ultracongelats que fa 5, 6, 7 mesos que s'han fet i que tu te'ls estàs consumint en total normalitat, en un munt de conservants, és ratlla números, que tot això són coses artificials que ens estem ficant al cos. És cert que és un producte que dura molt, que no se fa mos, perquè, claro, té tantes coses artificials que no se fa roïn, però n'hi ha que valorar les coses que estan fetes en ingredients que tu saps aquest ingredient d'on és i el que és.
Tu, per exemple, a veure, avui què mos has portat? Que mos has portat una caixeta, que n'hi ha ni sa caixeta.
Mos he portat unes cookies de cafè i xocolates.
Són xocolates?
Sí, en plural.
Vale. O sea, i són fetes, pues bueno, també.
Són fetes per mi, en mantequilla, sucre, ous, xocolata i cafè. No porta res més. Toste la mantequilla hasta que se fa marroneta, li fique el sucre, el ou i els xocolates, que són xocolates belgues, que són boníssims, home, de primera qualitat.
Molt bé.
N'hi ha que cuidamos, Mònica.
Sí, sí, però veus, és compatible.
Clar, és clar compatible, que ho és, però n'hi ha que saber com i què se menja.
Sí, perquè al final el sucre també és necessari, en certa medida, tu ho dius, no? No podem tampoc oblidar. O sea, fer-ho tot sense sucre... Què? Una coca, per exemple, sense sucre? O aquestes cookies sense sucre? Podríem fer-les.
Clar, però al final el sucre és el que manté... Un nou muntat sense sucre te muntaria quasi res, perquè no és el que manté la substància.
L'esponjositat de la, claro, coca, també.
És difícil. Però reduir-ho, no notes quasi la diferència, i el que a mi sí que no m'agrada gastar són edulcorants artificials.
És millor posar sucre, sucre normal.
Sucre, al final, ve d'una planta, està tratat, però ve d'una planta.
Sucre normal o sucre normal? Perquè, per exemple, se parla molt del tòpic del sucre moreno, no? No, realment és artificial.
Sí, és igual, l'únic que el tinten. Li dona aquest toc tostaet, perquè li fiquen una part de la planta, però no, és sucre igual. I jo el que sí que faig moltes elaboracions és en dàtil.
Que també està molt de moda, no?
Sí.
Utilitzar el dàtil per a fer els postres.
Sí, i a mi m'agrada el resultat perquè és natural, suau, i la gent no tira de menys el sucre i senta bé, perquè els edulcorants artificials, si vols... Si... Ara estan traient com unes cosetes que diuen que poden provocar càncer de colon...
En definitiva, que no són bons, que no són tan bons.
En excés no són bons. En excés. Claro, és que és tot industrial, artificial.
Fas tartes, també.
Fas tartes.
Que també poden pareixer un fondant, per exemple, o aquestes tartes que estem acostumbrats, sí, a veure, però comestible, no? I també més saludable.
A mi m'agrada mantindre les receptes del bescuit. És el bescuit que tots coneixem, a base d'oli, o sigui, no porta mantequilles, que seria com el bescuit tradicional més americà o anglès. El meu és a base d'oli, com el que podem fer a casa.
Sí, la paraula bescuit me recorda tant a Mauela, te ho jure, el bescuit que avui en dia s'utilitza com a base per a fer aquestes tartes de la que tu parles. Sí. Oli?
En oli de tota la vida, per tant és més esponjós, no és tan dur com les tartes que diem que són de fondant, que el bescuit queda més dur. Jo el cale bé perquè siga banyaet, i després el relleno se me'l faig de mousse. És una tarta com si fora tradicional, però la cobertura sí que és un poc més especial. En les buttercreams li faig en colors, cada un personalitzat al seu gust.
Bona pinta, eh?
Sí.
Bona pinta. Fas també, bueno, encàrrecs, no? Treballes, sí, per encàrrec.
Sí, i en cap de setmana ara he obert tendeta i tinc cosetes xicotetes per emportar, i ara també portaré pa.
Ah, també?
Sí. No el faré jo, el fa un amic meu que va estudiar de fet en mi pasteleria, i ell ha tirat per la rama de panaderia, i sinó que mos apoyem l'un a l'altre, i portaré pa.
Molt bé. Carmen, ha sigut un plaer que ens acompanyes i, bueno, ens han obert de l'apetit, però ràpid, així a ràpid. De totes aquestes coses dolcetes que treballes, bueno, suposo que ton pare fa de catador o què?
Ui, jo sempre el tinc allà, mon de... pare.
Sí, no? Ells van provant.
Ells sí, jo sempre... I les retallaures era d'ell, el que més li agrada.
Sí, no?
Jo quan vaig tallant els bizcotxos per fer-los tots iguals, que no t'ha sobrat cap retallaureta? Que defendien en llocs en Andalusia que les retallaures les venen.
Ah, sí?
Sí, junten totes les retallaures de tots els bizcotxos i totes les tartes, les fiquen en una paperina i al pes les venen.
No, si és que són listos, eh? Igual que fan muntadits de pringar, no? Que són trossets de carn que pareix que siguen han sobrat de tots els llocs i és menuda. Després està de categoria.
Però n'hi ha que aprofitar-ho tot.
Sí, sí,
pues
sí.
Això s'ho menja mon pare, que d'ell...
Home, si, vaig a dir teu. Si s'ho menja ton pare i en Andalusia ho venen,
sí,
dic
sí,
jo
sí,
que eh? La mala pinta no serà, eh? O sea, que la combinació té que ser bo. Bueno, pues ara ensenyarem també a tot el món i les galletetes, les cookies que ens has portat. Cookies, que són galletetes, però
galletes,
cookies, no? Que
sí.
Fàcil,
bueno,
però bueno, per així per pues la
tenim que adaptar gent... a la nomenclatura actual.
Exacte. Moltes gràcies, moltíssima sort i podem trobar-te al carrer Sant Miquel
91 baix, la faixa Granate.
Pues ja saben, la sucreria, però en sucre reduït, una miqueta, no? Carmen, moltíssimes
gràcies
i seguim xerrant.
Molt bé, adéu.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Hola. Somos B&D Quadis Dream y hemos llegado a Villarreal. Ven a conocernos y descubre nuestra amplia y tecnológica gama de vehículos. Te esperamos en Avenida Francia 60 de Villarreal.
La Menera t'ofereix una gran varietat de fruites i verdures del temps al millor preu. La Menera, fruites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Villarreal.
¿Recuerdas el olor del pan recién hecho? Ese aroma que te transporta a casa. En Fort del Boisó llevamos desde 1984 horneando momentos especiales para ti. Pan artesanal de masa madre, rosquilletas crujientes y nuestras famosas cocas dulces y saladas. Calidad, tradición y el sabor de siempre. Fort del Boisó. Calle Pares Puig, 12, en Villarreal. Llámanos a 964-52-54-28.
Este verano, haz que vivan algo inolvidable. Llega el séptimo Natu Basket en Lucena del Cid, del 19 al 25 de julio. Organizado por el Sportiu Basket Villarreal. Baloncesto, naturaleza, juegos de agua y nuevos amigos. Todo en una semana única. Para chicos y chicas nacidos entre el 2012 y 2018. Plazas limitadas. No te quedes fuera. Inscripciones abiertas a partir del 2 de abril en nuestra web. Natubasket 2026. Mucho más que baloncesto.
Un gran proyecto empieza con una base sólida. En Excavaciones Oscar Hubert nos encargamos de todo. Desde el movimiento de tierras hasta el derribo más complejo y rellenos de terrenos. Y de los residuos, no se preocupe. Contenedores Oscar gestiona la recogida y el transporte de forma responsable y rápida. Dos empresas, una solución completa. Excavaciones Oscar Hubert y Contenedores Oscar, carrer Dones del Magasem 2 y 3 de Villarreal. Su confianza es nuestra mayor obra.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Si creías haberlo visto todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Muso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de La Salera. KGM Castellón.
Desde que mi madre vive en Domus Vivilarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vivilarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
Bueno, que els pareixi molt anem a les festes del barri de Sant Ferran, que ja ahir van complir en el dia de Xulla. I claro, és que una setmana la Xulla de les festes de Sant Pasqual i van dir, pues este dilluns, i com cau, com a tal, pues anem a celebrar la nostra Xulla. José Pascual Colas, president del barri de Sant Ferran, d'estes festes. Com estàs? Què tal? Recuperant-te o...?
Anem aguantant, perquè anem palmant festa darrere d'una altra festa i al final el cos, però bueno... Mentre siga per aquesta classe de coses, la festa ja no sols és la festa en el sentit, no sé com dir-ho, de menjar, sinó allò que fa comunitat, que fa grupo, que alegra l'espírit, doncs entonces benvinguda siga.
Com va ser? Com va estar la Xulla ahir? Perquè ahir vam tindre de matí a l'intendent i a la regidora, a Míriam, i es diu, no, avui tenim la Xulla d'estes festes de Sant Ferran, què tal?
Bé, la gent, un poc el que parlem, no? Anant empalmant les festes de Sant Pasqual, pues ara, però bé, el que passa que allí la Xulla, pues hasta no, fa uns anys no hi havia tradició, entonces diguem que en este cas Santi Becerra prepara la Xulla, l'associació el que prepara unes taules llargues i tota la gent que prèviament s'ha apuntat pues és qui gaudís d'eixa Xulla.
Tu has dit, primer no n'hi havia tanta tradició de Xulla. Quan, no. Quan naix un poc en el barri la tradició de la Xulla, en les festes?
El barri de Sant Ferran és l'associació veïnal més antiga del poble després del progrés. El 2028 faran 50 anys, ara són 48 anys des que se va fundar, i les reivindicacions d'aquell moment... Per exemple, el barri del Sorro, tota aquella sí. zona de uh-huh. l'antiga La Plana, de la Zubi i tal, pues era reivindicar clavegrams, llum, voreres, aigua correnta de les cases. Ara això sona un poc, però en aquella època pues, era el que n'hi havia. Entonces, paulatinament, pues, n'hi ha que adaptar-se a les noves circumstàncies i uns nous tempos. Però com a festa, diguem, uh-huh. del barri, pues, hasta el 2007 no n'hi havia com a tal. Entonces és allò de poquet a poquet pues, anar fent tradició festera.
Uh-huh. Una tradició que avui seguís en importància o en rellevància per als xiquets, no? Un poquet d'esta vesprada serà el torn per a les festes infantils.
Sí, és un component importantíssim, l'apartat infantil. Tenim al costat Ecologia i Concepció Arenal, al final pues, tot va lligat. Entonces, pues, tots els anys, una vesprada infantil té que haver, sí o sí, clar.
Quin és l'acte, Colas, que siga per a tu el, bueno, pues, el moment de més allà d'aquest 30 de maig i el dia de Sant Ferran? Quin és l'acte que més especial se pot viure al barri en aquestes festes?
La Xulla ha passat a convertir-se en un acte important, un poquet, per el que estàvem parlant, i a nivell de la junta directiva l'organització pues, comporta moltes hores, perquè moltes vegades és allò que pensem, arribar allí i quan hem acabat pues, mos anem i ja està. Pues, no, a nit de les 12 de la nit encara estàvem replegant, netejant, etcètera. Entonces, vagixe concepte, tant la Xulla del dilluns com el dissabte que ve la paella monumental pues, són actes especials principalment per la faena prèvia i posterior que comporta.
Lo que sí que veig que el divendres dia 29 teniu un dels dies més carregats de programació, eh?
Sí. Com Sant Ferran és el 30 de maig, i en aquest cas és dissabte, però com el dissabte pues, la gent el que vol és la paella monumental, pues, aquest any, per aquest motiu, el que hem fet és passar, diguem, la festa major al divendres 29. Llavors, aquest dia està principalment dedicat pues, diguem, al tema de Sant Ferran, en l'apartat religiós, hi ha una missa a la parròquia que ens correspon, la parròquia dels Sants Evangelistes, se va en processó, se porta la imatge de Sant Ferran, que tenim guardada tot l'any allà al despatx. N'hi ha una sèrie de coses que giren al voltant d'exacte, s'inaugura alguna exposició d'algun curs, en aquest cas de costura i password, n'hi ha un pi d'honor després de la missa, fet el pi d'honor, preparar els ingredients, són preparats pel curs de cuina
del barri.
Sí. L'associació possiblement siga l'associació veïnal que més cursos fa al llarg de l'any. N'hi ha un curs en segles de cuina, o de costura de parros, o de memòria, de lectoescriptura, de ball, de ioga, de psicologia. Pues, com dic, ixe divendres el vi d'honor està fet, i això va ser una idea que va sorgir fa 2 o 3 anys i té un èxit, perquè diguem que el menjar, anem a dir casero, per dir d'alguna manera, i d'un fet, en aquesta il·lusió, pues, diràs que té una qualitat superior.
No és igual que un càtering que no podem trobar. Estava escoltant-te jo i pensant en la participació veïnal que teniu en l'associació, i justament que la setmana passada o fa 15 dies coneixíem que ja som 55.000 habitants, no? Com el creixement de població que tenim en aquestes altures. Però no perdre aquesta essència dels barris, de les festes de barri, de les associacions veïnals, que al final són les que desencadenen aquest tipus de festes, o les que enganxen al llarg de l'any. Perquè entenc que per a fer unes festes com aquestes, d'una setmana de germanor, d'estar junts, se necessita tindre una cohesió al llarg de l'any, no? I cuidar aquesta associació de veïns. Com feu per a cuidar això, Colàs, per a que els barris tinguin la seva essència a pesar de créixer com a ciutat, el número d'habitants que som?
Així se podrien, diguem, mesclar, no separar, sinó mesclar, molts conceptes. Claro, estem parlant de festes, entonces, aquesta idea de que el millor, en este cas, una associació de veïns, l'únic que fa és, en un moment donat, una setmana o uns dies de festes, i al cap de l'any i el resto de l'any no fa res, és una idea equivocada. Com dic, allí, per exemple, fem 6 o 7 cursos durant tot l'any, excepte la zona d'estiu, que no fa falta explicar el per què no se fan. Entonces, me referís que sí que són moltes activitats, sí que, lògicament, s'està pues, al tanto de pues, algun tipus de deterioro, de desperfecte, alguna diguem reclamació veïnal, pues la fem passar a l'autoritat competent, a l'Ajuntament de Vila-real, i entonces pues mesclar, diguem, totes aquestes activitats, totes aquestes preocupacions que se van produint al llarg de l'any en la festa, és un món de activitats diàries, no soles pensant en la setmana de festes.
Quanta gent participa en l'acte més participatiu que tingueu en este programa de festes? La paella, per exemple.
Pues la paella, encara estem apuntant a la gent, perquè hi ha gent que sempre s'apunta tard, però pues, podem estar aproximadament 120, 130, 140 persones. Un altre que ha de destacar és que la Federació d'Associacions de Veïns, en la que està incluïda Sant Ferran, que són aproximadament unes 13 o 14 associacions, cada associació té la seva particularitat en funció de la zona del poble, no tenint la mateixa preocupació el veïnat de la plaça Major de Vila-real, pues que en aquest cas una zona un poc perifèrica com pugui ser Sant Ferran, encara que és una zona molt gran, antes que comentava el barri del Sorro, però també agarrem, per exemple, el carrer Sant Blai, que té una tradició festera enorme des de fa moltíssims anys. Llavors, aquesta disparitat de circumstàncies, si m'apures, inclús de persones, diguem, en uns arrels vilarrealencs des de fa moltes generacions, a gent que ha vingut
després,
pues, això fa pues, que n'hi hagi moltes sensibilitats, i aglutinar-les totes, pues,
no és fàcil.
Al mateix, encara que no, sí, no és fàcil, lògicament, però al mateix temps és quan veus que no tot és monocolor, i benvinguda sigui aquesta diversitat, clar.
Que s'ha aconseguit, no?, que unes festes de barri pues, tinguin la diversitat que a lo millor fa uns anys no se pensava, per ser pues, precisament unes festes arrelades, no?, de barri, però que tota la gent que s'ha anat sumant és part de la festa, i esta forma part d'aixes 150 persones que, per exemple, poden anar, o de les que siguen, no?, esta vesprada, per exemple, en l'acte de xiquets, que probablement hi ha ja un fum de gent jove, no?, que ve, que ha arribat en el temps i que ha arribat després, i que són part del barri o d'esta festa d'esta vesprada.
Exacte, és el que comentem, n'hi ha, encara que sigui una zona en quant, diguem, a terreny molt gran, estem parlant d'una zona, pues, diguem, de cases baixes, de cases velles, d'un percentatge del veïnat que viu, pues, ja de certa edat. Pues, claro, tot això fa que no apareguin una quantitat de gent enorme. Hi ha barris de Vila-real, pues, que potser en una zona geogràfica més reduïda, però n'hi ha molts més pisos, molts més vivendes, diguem, modernes, molta més gent jove, molt, en aquest cas també molt de xiquet, o sigui que cada zona se té que acoplar a les seues circumstàncies.
A la seua essència. També teniu ball esta vesprada, no? Balls, danses folklòriques argentines.
Mira, el que parlem de la diversitat, una xica, sòcia d'allí, que és argentina i viu a Vila-real des fa uns quants anys, doncs, ella participa en el curs de ball, doncs ens va presentar l'opció d'ella poder fer alguna cosa, i el que parlem, qualsevol cosa que siga factible per infraestructura, per economia, etcètera, etcètera, benvinguda siga.
Molt bé, doncs, pues, Colas, una programació intensa, completa, i que també suposa, pues, s'aprofita úpera, per què no, convidar als veïns que de Vila-real que vulguin apropar-se a viure-ho d'una forma més propera, que també ho serà, no? Alguns que diguin, mira, avui fan al barri de Sant Ferran les festes, vull apropar-me, pues, a la processó, a veure o a la missa, o anar a, no sé, a lo que siga, o esta vesprada a portar el xiquet a la festa infantil. També poden.
En efecte, vivim en el món de la informació, però al mateix temps, si m'apures, de la desinformació, sí. I en el sentit que directament o indirectament seleccionem el que volem escoltar, no? A vegades és complicat fer arribar aquesta informació, però com dic, benvinguda siga qualsevol persona. Ja no és allò de dir, no, si no eres d'aquesta zona, entre cometes, no t'admitin, no. Benvinguda siga, i un clar exemple és esta ciutadana argentina que, pues, en este cas, aquesta proposta, pues, com aquest exemple, qualsevol.
Pues, José Pascual Colas, que disfruteu de la setmana que teniu per davant, dels actes, i també, pues, com dia al principi, enhorabona per el treball, que al final aquestes festes són les que donen l'essència al poble que som, també, més enllà del número d'habitants que som una ciutat. Gràcies, Colas.
Gràcies a vosaltres.
Pues ja saben, les festes del barri de Sant Ferran, que al llarg de tota la setmana tenen un fum d'activitats programades del 25 al proper dia 31 de maig. Una pausa i seguim amb més coses.
Estás. Llama 964-838-3032, verás. Boncata, Boncata, tu sitio genial.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios, todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca, especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
¿Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o al Regne Unit? ¿Et interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o el Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges en Lingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real, carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem!
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
A Santa Glòria Vila-real preparen el càtering perfecte per als teus esdeveniments especials. Propostes dolces i salades amb el tamany ideal per a compartir moments únics i amb tot el sabor. Informa't al 722 34 07 27 o visita'ls al carrer Comte Albai número 9. Santa Glòria Vila-real, el teu moment de plaer cada dia. No esperava enamorarme de
ti. I els havia dit que avui anàvem a, bueno, a obrir-los l'apetit d'una forma distinta. Ho hem fet endolçant el matí amb Carmen de la Sucreria, i el que volia ara és que sàpiguen o que siguin conscients de que la millor tapa de la Comunitat Valenciana està a Castelló, i està al casino, al Real Casino Antic de Castelló, a l'Ino Restaurant, i nosaltres hem quedat amb el seu chef, Jesús Milian. Jesús, què tal? Com estàs? Buenos días.
Hola, buenos días, Mónica.
Bueno, con la resaca de conocer en el día de ayer que habéis elaborado la mejor tapa de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo sí. es eso?
Pues mira, la verdad que era algo que no nos esperábamos en absoluto, y fuimos con mucha ilusión y muchas ganas a defender nuestra propuesta, que era un chimo de gamba roja, y una versión del chimo de gamba roja, y bueno, pues la verdad que pasamos un día genial y nos encantó la experiencia.
Lo organiza Asotur, ¿no? ¿Qué podemos, cómo podemos explicarles a la gente qué es Asotur, la asociación de...
Sí, Asotur es la asociación de hostelería de aquí de la Comunidad Valenciana, y está compuesto por las tres provincias, y cada provincia tiene su sede y su delegación. Y bueno, nos eligieron a nosotros entre 50 restaurantes para participar en la final.
De hecho, en la semifinal de la provincia de Castellón llegasteis vosotros y llegó el Tronc de la Plana, que puedes o que podemos decir que, bueno, elegidos entre los dos, o que estabais en esa semifinal con un nivelazo que es el que estaba a vuestro lado compitiendo, ¿no? Que era quién había hecho ese Tronc de la Plana.
Sí, la verdad que había un nivelazo, tanto de nuestro compañero Aitor Ross, del restaurante que presentó el Tronc de la Plana, como de las demás provincias, de Valencia y de Alicante. La verdad que este año había un nivelazo.
El jurado, compuesto por chefs estrella Michelin como Miguel Barrera, Raúl Resino, Alejandra Herrador, Emmanuel Carlucci del restaurante Atalaya y Rubén Miralles. En definitiva, que los catadores malos tampoco eran, ¿eh, Jesús?
No, tampoco, tenía buen paladar. La verdad que fue todo un reto, porque complacer a gente que tiene tanta exigencia gastronómica, la verdad que reconforta bastante.
¿Qué es o cómo elaborasteis el chimo de gamba roja? A lo que nos puedes explicar, algo que la audiencia que nos está escuchando y todavía no lo ha probado, luego diremos cómo, ¿cómo es explicaros de la forma máxima que se puede acercar a la textura, al sabor que tiene ese chimo de gamba roja?
Lo que es el sabor original del chimo es lo mantenemos, o sea, lo único que hemos hecho ha sido concentrar y maximizar y potenciar al máximo su sabor, y bueno, lo que hacemos es una versión diferente. En un bocadillo lo encapsulamos dentro de una masa que se fríe con sifón, y luego iba pues acompañado de dos salsas, una salsa de la misma cabeza de gamba roja, una reducción, y luego una salsa de tomatillo verde y jalapeño. Y además iba coronado también con una gamba roja de aquí del Grau que curábamos en sal y azúcar.
Porque todo el producto con el que trabajáis es siempre producto de la tierra, producto de kilómetro cero, incluso el arroz que viene de los arrozales del segador, es decir, es todo producto de la tierra a la mesa, nunca mejor dicho. Es uno de vuestros estandartes, ¿verdad?, en el restaurante.
Correcto, sí, nuestra filosofía es defender el producto kilómetro cero de cercanía, y sobre todo defender a los pequeños productores y darles un poco de voz también y ensalzar sus productos.
Además, lo curioso, Jesús, es que quiero que cuentes un poquito tu historia, porque tú has hecho un chimo que es súper tradicional aquí, muy típico de nuestra provincia de Castellón, pero tú lo has aprendido con el tiempo, vamos, de una forma increíble, porque cuéntanos de dónde eres y cómo llegas a nuestra tierra, a este Lino Restaurant del Casino Antiguo de Castellón.
Pues yo soy de Alcañiz, de Teruel, de un pueblecito de Teruel, y bueno, pues me vine a Castellón ya hace va a ser 2 años, conocí a Lino y bueno, me presentó el proyecto y me gustó y nos pusimos de acuerdo como para ir juntos en este proyecto y embarcarnos en objetivos comunes que tenemos.
Claro, haber conseguido esta etapa frente a estrellas Michelin como había en el jurado significa un salto para vosotros importante, también para el restaurante, para lo que ofrecéis al cliente, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que es una bonita experiencia para el cliente y esperemos que la gente pueda venir a degustarla.
Vale, esa es la pregunta. ¿Cómo puede, no se puede probar esa tapa en el restaurante, en Lino?
Sí, se puede venir a probar, va a estar en el concurso hasta este sábado, pero nosotros igualmente lo vamos a mantener en nuestros menús, como forma parte del menú degustación Sabores de la Corona, que es nuestro menú degustación largo, y además también lo vamos a introducir en el menú tradición. Creemos que es un producto que la gente tiene que probar y que puede ser un gran reclamo que la gente venga a degustarla.
Jesús, nada, iba a decirte, no desveles más de esa tapa. Físicamente si la vemos, bueno, es un bocadito, tiene pinta hasta de bombón, ¿no? No sé qué tamaño más o menos tiene, pero la pinta es que es un bocado de, nunca mejor dicho, delicatessen, explosión de sabor.
Sí, la verdad que sí, que era lo que buscábamos, que fuese un bocado, dos bocaditos, que fuesen con mucha potencia, mucho sabor y que la gente cuando la probase alucinase.
Vale, ¿qué crees tú que es lo que os ha diferenciado del resto de competidores, sobre todo ayer en la final?
Pues creemos que lo que nos ha hecho distinguirnos ha sido el elaborar la tapa en directo allí, casi el 60%, 70% de la tapa lo elaboramos en directo porque había cosas que teníamos que llevarlas preparadas porque solo teníamos 15 minutos y creemos que fue una gran baza a nuestro favor el poder hacerlo delante de todos los compañeros y que lo comiesen recién hecho la tapa.
Uh-huh. ¿Ahora qué? Porque ahora tenéis que llevar esto a nivel nacional y el reto supongo que es ser la mejor tapa de España.
Correcto, sí, al año que viene vamos en 2027 a la final nacional que se celebra en Madrid Fusión durante la sala, el salón de Gourmet y bueno, sí, tengo muchísimas ganas, la verdad, de ir y defender nuestra etapa y defender a la provincia de Castellón y dejarla en lo más alto posible.
Pues Jesús Milian, chef de Lino Gastronomic, el restaurante en el casino del Casino Antiguo, Puerta del Sol número 1. Yo creo que el sitio no hace falta presentarlo, pero quizá que os conocieran o que te conozcan a ti y que sepan que ahí está la mejor tapa de la Comunidad Valenciana, pues no está nada mal. Así que muchísimas gracias por habernos acercado este bocadito de trocito de cielo, prácticamente, esta mejor tapa de la comunidad. Jesús, gracias. Enhorabuena.
Muchísimas gracias, Mónica. Gracias.
Un abrazo fuerte. Pues ya os saben, es la mejor tapa de la Comunitat Valenciana y está a Castelló. Y veremos si es o no la en que ve la mejor tapa de España. Desde luego combina el chimo y ese sabor de la gamba roja que tenim al grau y ese producte fet en estima y bueno, pues amb quilòmetre zero, ya ho saben, elegida des d'ahir la millor tapa de la Comunitat Valenciana. Obrim boca per a seguir parlant de temes importants i d'actualitat després d'una pausa.
Hey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo.
Se confirma el contenido del gran asalto a McDonald's. Ha llegado aquí un cargamento de McCrispy Hot Honey, doble free cheese stack, Black Pepper and Garlic McNuggets y cheese truffle dip.
Copiado. ¿Procedencia?
Canadá, Reino Unido, Japón y Singapur.
Hemos asaltado McDonald's de todo el mundo para traer aquí sus mejores productos. Pruébalos todos antes de que nos pillen.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690-230834 o visítenos en la avenida Francia 30 de Villarreal.
Chabrera Agroquímic, dedicada a la distribución de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamientos con turbo. Una empresa que trata y cuida sus campos. Distribución oficial de SICAM Iberia. Chabrera Agroquímics. Te atenderemos en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Campus d'estiu del Villarreal Club de Fútbol. Del 29 de juny al 3 de juliol en la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. Divertiste i aprèn amb un munt d'activitats i entrenadors de la cantera grogueta. Per a xics i xiques de 5 a 17 anys. Apunta't ja. Més informació en campusitorneos.villarrealcf.es.
En Quadis León Auto Villarreal estrenamos nuevas instalaciones. Nos encontrarás en Camila Travesa 28 en un espacio pensado para ti. Más exposición, mejor taller, mejor atención y un servicio postventa a la altura de lo que tu coche necesita. 3.000 metros cuadrados dedicados al vehículo nuevo y de ocasión. Y además, hasta el 30 de junio, por la compra de tu coche, te descontamos 500 euros. Ven a descubrir las nuevas instalaciones de Quadis León Auto Villarreal. Te esperamos.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Un gran proyecto empieza con una base sólida. En Excavaciones Oscar Hubert nos encargamos de todo, desde el movimiento de tierras hasta el derribo más complejo y rellenos de terrenos. Y de los residuos, no se preocupe. Contenedores Oscar gestiona la recogida y el transporte de forma responsable y rápida. Dos empresas, una solución completa. Excavaciones Oscar Hubert y Contenedores Oscar, carrer Dones del Magasem 2 y 3 de Villarreal. Su confianza es nuestra mayor obra.
Una i 33. Per cert, tenim en marxa el telèfon de la ràdio, el 694-90-50-14, el 694-90-50-14, en el que ja saben, poden enviar-nos qualsevol cosa, però avui en més motiu els expliquem o els demanem també que ens expliquen en un WhatsApp, en forma de nota de veu, on estaven el 26 de maig de 2021, quan el Villarreal assolia el seu primer títol, el primer i únic, no? I sa Europa League aconseguida a Gdansk. Així que al telèfon de la ràdio, recorde 694-90-50-14, esperem els vostres missatges, les vostres notes de veu. També tenim obert la línia en Instagram, @radiovillarreal. I, per cert, els recorde, una notícia d'última hora. La policia local de Villarreal busca una persona desapareguda de 48 anys, de nom Manuel Sánchez, amb roba de colors cridaners. Té una discapacitat i falta al seu domicili des d'aquest matí. Les darreres hores s'ha intentat o s'està intentant contactar amb la policia local qualsevol persona que hagi pogut veure a Manuel Sánchez, de 48 anys, amb cabell oscur, d'envergadura, i que si poden entrar a les nostres xarxes socials, també a les de la policia local i a les de l'Ajuntament de Villarreal, tenen la foto que ja els hem compartit per a que puguen cridar. Si ho troben, tant al telèfon que els hem dit, que és una via de contacte el de la ràdio, però el més important, el de la policia local, és a dir, al 964-54-70-10, 54-70-10, Manuel Sánchez, de 48 anys. Seguim amb l'actualitat del dia, marcada per l'agenda de la setmana, que abarca 3 dies d'un congrés de muntanya Ciutat de Villarreal, del congrés de muntanya Ciutat de Villarreal, organitzat pel Centre Excursionista en la seva 7ª edició. I així tinc a Josep Antoni Martín. Què tal, Josep Antoni, com estàs?
Hola, molt bon dia. Bé, perfecte.
Que ven una samarreta espectacular, un color lluïdor, un color fresa fúcsia de la Peñagolosa Trails 2026, i jo vaig i li pregunte, què has anat a la Peñagolosa Trails, Josep Antoni, li no senta de mi, me diu, jo vaig ser un dels 7 magnífics, no?, dels creadors. Jolín, vaya pregunta t'ha fet esta xiqueta, que han portat així a la ràdio.
Bueno, és normal això, no? No tenim per què conèixer a tot el món.
No tenim, però bueno, mira, en 2 minuts m'ha contat una història que m'ha deixat bocabadada, i me diu, tu vols que te conte jo com va ser Josep Antoni? És que ara parlarem del congrés, però m'ha paregut superinteressant.
Bueno, pues no res, això estava comentant, no? un any que baixàvem de fer la pujada de Castelló a Penyagolosa, que la fèiem en dos dies, pues Vicent Andreu va dir, això, oh, vindrà un xiquet, i en una barreta i això està, i en un dia se ho farà. I va dir, pues, l'any que ve, si vols, ho fem tu i jo. Ja, vols dir? Que sí, que sí. I vam eixir set amics i ho vam complir. Vam eixir a les 5 del matí, i de vesprada, de bona hora, ja estàvem al mas de les Mallares de... del que era aleshores el president del centre excursionista, Paco Ventura.
Quants quilòmetres portaràs en les cames, els gemelos?
Ui, no ho sé. Francament, no ho sé. Jo tots els dies camine.
Així en tinc a boqueta, mai camina, Javi Mata. Tots els dies va caminar avall. A nit a les 11 de la nit me'l vaig veure tirant-li, caminant. No sé, no sé si serà al teu ritme i no portarà els teus quilòmetres. Però, claro, quants anys de caminar? De caminar, muntanya, de caminar, de caminar...
A veure, jo vaig començar... Jo sóc un poquet... fora de norma. Jo vaig començar...
Tots els que feu això sou un poc fora de norma, eh?
Quan jo vaig començar no ho feia ningú. Claro. Jo vaig eixir en 14 anys i me va portar una amiga en una moto a l'ermita de Santa Cristina d'Artana, en 14 anys.
Que bonica és aquesta ermita.
I de Santa Cristina, cruzant les muntanyes, me'n vaig anar al Castell de Castro, Font de Guilla i la Vall d'Uso. I vaig dormir allà al mig de la muntanya i a partir d'ahir no he parat.
Hasta, bueno, no, hasta mai. Ara què fas?
Ara estic preparant la dona, que m'ho anem, si Déu vol, quan acabi la setmana de cinema muntanya, acabo a Norte en el cotxe.
Mare meua. O sea, la dona és que t'ha d'acompanyar en això, no? Perquè si no, què?
La dona, gràcies a Déu, m'acompanya.
Claro, és que si no, o no vos veuríeu mai o acabaria loca, eh?
Molt mal.
Sí. Què és el més difícil que has fet?
La més difícil va ser l'encadenament dels 3.000 del Pirineu, 212 pics de 3.000 metres en 40 dies, 706 quilòmetres, 65.000 metres de desnivell en positiu.
Toma.
Això està bé.
Això està bé, eh? Això,
sí.
Tornaries a fer?
No, impossible. Impossible.
I, però què sent-ho quan fais locures de dir? Perquè des de fora...
Bueno. La veritat és que és complicat d'explicar perquè cada un és un món. A mi vaig escriure el llibre ixe perquè un amic m'ho va demanar i l'altre dia un altre amic me deia Josep, he leído tu libro y me parece que no, eso no me gusta. I ¿por qué? Porque tú no reflejas nada personal. I dic, es que me resulta molt difícil. És que me resulta molt complicat. O sea, jo, nosaltres, el Centre Excursionista de Vila-real, quan érem joves, vam fundar el centre. I vam fer el GR7. O sigui, el GR7, ens van contar... Bueno, és que la història és molt llarga, no? Entonces no acabaríem mai. Nosaltres ens van embolicar i ens van dir que fèrem el GR des de Fredes a Estandilla, el que era la província de Castelló. Aleshores vam començar xicuelos joves de 20 anys i estàvem molt limitats perquè la majoria estaven estudiant o treballàvem, no teníem mitjos de transport. Uh-huh. Els mitjos de comunicació aleshores eren roïns, tenies que anar en autobús o en el tren a Massada Blanca, era molt complicat anar per ell i la gent normalment pues, acabava amb molta il·lusió, la il·lusió que té un xiquet de 20 anys i acabaves cremat quan t'havies perdut tres vegades i no t'aclaries, ¿vale? O tenies exàmens i te tenies que anar als exàmens o coses d'estes, o se n'anava a l'Emili i ja no tornava.
No tornava.
Total, que això molt va durar 13 anys, que se diu pronte. 13 anys pues, és tota la província de Castelló, però això forma part d'un sender que ve des d'Atenes fins a Algeciras, tot l'arc mediterrani. O sigui, és una barbaritat. Ara se pareixer que se li està tornant a donar la importància que es mereix, que no és poca, perquè és un sender a nivell europeu, el L4, mm-hmm, molt important. I així mm-hmm, en Castelló pues, estava molt perdut. El Castelló no, la Comunitat Valenciana. I ara pareix cert que
s'està recuperant.
S'ha recuperat. L'any passat, per cert, des que venen a fer l'audiovisual, va repintar tota la província de Castelló, Pasqual, i ara està bé, a treballar.
Vale. Què feu esta setmana del Centre Excursionista 7è Congrés de Muntanya Ciutat de Vila-real, dimecres, dijous i divendres? Primer, com naix la idea de fer un congrés de muntanya? Què és el que se busca en esta idea? Josep Antoni. Pues,
lo normal en aquestes coses és dos. Una, ensenyar lo que fas i una altra, veure si eres capaç de portar gent perquè vinguin amb nosaltres. Nosaltres tenim un problema greu en el centre. I ho dic i m'ho repetis, que ho dic moltes vegades, nosaltres som tots persones majors i necessitem que vinguin gent com tu. Vale?
Pues sí que gent... te faria paper jo i quilòmetres.
Ja que vindré, sí, gent jove. Perquè és el futur. Nosaltres ja hem fet el que teníem que fer i ara el que fem és pues, disfrutar de la vida, que no és poc. Nosaltres així anem a plantejar diferents activitats per a tots els gusts. Tu a la muntanya pots fer el que te dona la gana. Pots anar a fotografiar pardalets, o a veure floretes, o a fer carreres de muntanya, o a veure què és el més difícil que se pot pujar, o el que siga, com en la vida, cada un, la muntanya...
O anar allí i pensar el que ho vulga i anar a reflexionar, fer lo que, o a veure les vistes.
Claro, sí. Clar, perfectament. Tu pots anar a fer allí ioga, jo que sé, el que vulguis. La muntanya no és ni més ni menys que un mig de vida. Jo sempre dic que és una cosa que me diuen ja els meus majors quan es començava a eixir, que la muntanya és una escola de vida. Entonces, és molt bon lloc per aprendre a comportar-te en els demés.
Què t'ha ensenyat a tu la muntanya?
Pues nosaltres lo normal és que si eixim tots, tornem tots. Val? No, això d'anar a fer carreres és pel dia puntual de la MIM. Fora d'això, pues eixim tots junts i tornem tots junts. Vale? No vol dir això que quan te fiques pues, sempre n'hi ha un que estira, l'altre que no pot, i espereu-me, pues vale, que vaig. I,
sí,
però això és normal.
Perquè però... renyir d'allí dalt poc.
No, nosaltres anem a disfrutar, però claro. Renyir no val la pena anar.
Claro. I entonces ja heu dit, bueno, anem a fer este congrés que ja complís 7 edicions. En
7 edicions, està bé. Està bé, perquè la veritat és que és un esforç que la gent del centre fa i està molt bé. Portem diferents tipus d'activitats, com te deia, portem una activitat que és de bicicleta, que és espectacular, una altra activitat que és de Pasqual García, que és un senyor que està fent les cumbres més altes de tots els continents, això és molt bonic, perquè a banda de que vas a fer muntanya, pues estàs fent turisme, perquè te'n vas a Àfrica a fer el Kilimanjaro, o te'n vas a fer el Brus, o el Denali te'n vas a Alaska, o el que siga, no? I esta última que mos presenta, que és una passa perquè és una cosa molt difícil de plegar. Ell va fer tres viatges per poder pujar ahir. Per què va fer els viatges? Pues perquè quan no n'hi havia una guerra s'havien menjat d'algú. Perquè estem parlant de Papua Nova Guinea, sí. És un país que pràcticament fa 20 anys estava en la prehistòria, o sigui, en guerres entre les seues tribus i a nivell d'això, de canibalisme i coses d'estes, que a nosaltres sí, mos sona molt estrany, però que allí, per lo vist, hasta fa 4 dies era bastant normal.
Per a participar en este congrés, s'ha d'inscriure-ho?
No, el congrés està obert a tot el món fins a completar l'aforament. Veniu en temps, perquè així pues, vos assegureu la cadira i llavors.
És així? En este edifici de...
En este edifici de la Caixa Rural farem els dos primers audiovisuals, que seran el d'Islàndia i el de la piràmide de Karsten, i el tercer audiovisual, que serà el més espectacular, perquè este home és una cosa que ixe sí que s'anix de mare. Vindrà Juanito Oyarzábal. Juanito Oyarzábal... Pues
ixe és el divendres a les 7 de la vesprada.
A les 7 de la vesprada, sí.
Xerrada...
Sí, després de tots els audiovisuals, lo normal és que la gent, per favor, parleu en els ponents, perquè als ponents els agrada explicar com fan les coses.
I si interactuar, que és el que val la pena, ja l'oportunitat de poder...
No pots anar allà que te facin la festa. Ves i pregunta, perquè el que està allí estarà gustós de contar-te com...
Home, i suposa que si ho vas a tipus de congressos és perquè té interès, i si té interès, que millor que li conteste el protagonista, no?
Sí.
Hi ha que perdre la vergonya en aquestes coses.
No, hi ha que tindre vergonya. La vergonya és la verda se la menja.
Home, Juanito Oyarzábal, poca broma, eh?
Juanito Oyarzábal és la persona que més 8.000 ha pujat del mundo mundial. ¿Vale? Va ser el sisè en coronar els 14 8.000 i el tercer en fer-ho sense oxigen. O sea, és un fenomen de la naturalesa. Que ara, claro, jo tinc 69, ell té 70 anys, és un any major que jo, pues és una persona pues, que ja no té 20 anys. Entonces, ve a contar-nos què és el que ha fet i com ho ha fet i totes les seves experiències.
Home, tu també podries contar-ne, eh? Home, dic jo, no te creus tu que tots els que van al centre excursionista tindran les mateixes experiències.
Home, n'hi ha qui té...
N'hi ha que haurà pujat menys, n'hi ha que haurà pujat més.
Experiència, però nosaltres, jo estic molt pagat del meu grup d'amics, nosaltres, un dels que venen a fer una ponència és Álvaro Manrique, és professor d'educació física i ha fet una montona de cursets de bàsquet i de balonmano i de totes les coses, tots els esports que tu puguis imaginar, però a més està titulat en muntanya, no?
Sí.
I ha portat grups de muntanya a passejar pel Pirineu, ho ha fet molt bé, i nosaltres, Pasqual, Álvaro i Basilio i jo, pues, m'ho hem anat des d'ací a Chamonix a peu. O sigui, això és una experiència brutal, molt bonica, i després, pues, quan tenim ocasió, anem a Pirineus i fem 3.000.
Ja està, com el que se'n va...
Sí, ara ja fa temps que no ho fem, però sí.
Claro, però tu me dius, falta gent jove, però sí que és de veres que l'esport, les carrers de muntanya, perquè ho veiem en inscripcions, en gent que participa, en la MIM, per exemple, que se fan sortejos que la gent mataria per tindre un dorsal i participen, i el sorteig de la MIM s'ha convertit en un acte bestial. Increïble, perquè no hi ha places per a tot, és a dir, però me xoca en el fet de que fa falta que aquesta gent jove, a lo millor, s'implique un poc, per exemple, en associacions o en moviments com són el vostre centre excursionista. Ahí tindríem que... És on hi ha que pegar i s'espenta, no? Perquè si són per aixir a la muntanya i per a participar en aquest tipus de carreres, també s'ha de guardar aquestes coses, no?, de casa.
Sí, però és que, a més, jo crec que, és que són coses que, sent en el mateix espai, són diferents. O sigui, una carrera, avui en dia, per exemple, la MIM no la porta la Federació de Muntanya, la porta la Federació d'Esports. O sigui, és com si fos atletisme, val? Entonces, el fer una carrera de muntanya en la muntanya, pues, és muntanyisme, però no, és una carrera. Muntanyisme és anar a caminar, mirar les plantes, què és això? No, això és una carrasca. Això és un
Quantes peix. Coses t'ha descobert de tu la muntanya?
Home, pues a mi, jo contínuament, cada vegada que vaig, com vaig amb gent que són molt experts, pues aleshores jo sempre estic preguntant. Nosaltres anem en un que és biòleg. Sí. Miquel, això què és? No, això té dos ratlletes, això és un teix. No, això és...
Claro,
te fan les explicacions. No, mira, allò és un voltor, no és un voltor. No veus que les ales les teixin a baixar? Te fan les explicacions. I estàs aprenent contínuament.
Biologia, claro.
Biologia total.
Jo t'ho dic. Jo volia que vinguera així Javi Mata. Ahí tens a Josep Antoni Martín, que és que quan estaves parlant i contant tot el que disfrutes, mira, a mi m'ha vingut al cabell i dic, jo esta entrevista estic fent-la, però el primer que li pregunto si coneixia la Penya Golosa Trails i me diu que ell era un dels 7 descobridors d'inicials d'aquesta Penya Golosa Trails. La Peñagolosa Trails no, pero caminar a la montaña le ha cambiado la vida a este hombre que tendrás al costado,
¿eh? Bueno, la vida no, la esquena, pero bueno, sí.
Bueno, y cambiarte la esquena es cambiarte la vida, yo la calidad de vida.
Estaba escoltando y pensé, claro, es que yo que la montaña creo que ni ahora estaba bien, ¿no? Juanito ya estaba.
¿De quin perfil dels que va a la
montaña?
No,
yo
eres?
Es que yo creo que yo vaig a la montaña a Pedrem y ni alguien que va a la montaña a auto reafirmarse, ¿no? Que pot pujar, que pot arribar. Claro, yo la gent que va a Sweet Mills, és que jo no ho entenc així, no ho entenc. Jo que se juga la vida en la muntanya, jo a la muntanya vaig a passar, m'ho vaig a desconnectar, a disfrutar i a estar al costat de la naturalesa. Claro, després entenc hi ha gent que va a fer esport, a córrer, a sentir-se, no sé, millor...
Tu vas a descobrir món, per exemple, a deixar de pedre.
Jo li dic a la gent que avui en dia que veig que molta gent que viu molt ràpid, molt accelerat i que n'hi ha tants psicòlegs i la gent té tants problemes i tot això... que anar a la muntanya soles és una de les millors coses que te vas anar a la muntanya soles no és un poc perillós anar a la muntanya
jo a soles
relativament
no
claro, segons la ruta que fas si està molt transitada, poc transitada bueno, si te'n vas a Pedret allà a...
Tu has anat moltes vegades a soles?
Jo, a la muntanya no n'hi ha que anar mai a soles
claro.
Vale, a això
jo vaig a soles
claro, pues passa com a mi
no soc un exemple
no, però jo quan dic a la muntanya soles dic a llocs on tu tens, no, cert control és sempre complicat dir, però cert control i estar més o menys en llocs que coneixes, que saps on estàs, però claro, anar a la muntanya soles en un lloc que no coneixes i damunt que no pugues tindre prop capacitat de reacció, estàs jodido. I això ho tinc clar. Per exemple, jo anava molt, vaig per ahí, pel Bartolo.
Vale, feu-me, digueu, anava a dir, el Bartolo, per exemple, que ara estava pensant
claro,
jo.
Claro, però ahí n'hi ha rutes, jo per exemple, jo vaig prou, vale? Tu vas en hivern o n'hi ha en Cristo, passes en un. Tu vas a partir de juny en juliol, hola, què tal, passen les de les bicicletes, hola, buenas tardes, claro, això no té res que veure.
On me recomanaríeu a mi anar, com a inexperta absoluta, però que tu m'has dit, necessitem gent com tu, i un dia dic, vull fer això, vull començar a descobrir,
claro,
a redescobrir el que n'hi ha allà dalt i anar.
A veure,
per a una inexperta cero, nivell cero, com jo.
Clar. Aleshores, n'hi ha que has començar com quan has començat a escriure. Primer has començat fent la lletreta poquet a poquet i després ja acabaràs fent
vale,
novel·la,
pues,
no?
On puc anar a fer la llibreta? El Bartolo, per exemple, que ja...
El Bartolo és un lloc espectacular, però el Bartolo... O sigui, a mi me diuen, Josep, jo vull anar a Pirineus. Què vols fer? Pues vull fer un pic. I jo sempre es dic el mateix, amonar les agulles. Vale? Tu te fiques en les agulles i quan fas totes les agulles, jo ja veig com va la persona en qüestió i dic, vale, Mona Pirineu, o, tindrem que passar per així a Montovegas,
Jo n'hi ha una cosa que m'impacta prou, que en la província de Castelló molta gent li pregunta, tu puc a Penyagolosa? No. Tu puc a Penyagolosa? No. I sempre mateix, hòstia, pues antes d'anar-te'n a on siga, puja ahí, no per res, perquè tu quan puges ahí, la primera volta que puges ahí, dius, joder, això està així, saps? És nostre, està així,
no... Perdona que te talli, Javi. Nosaltres, quan jo tenia 18 anys, que els meus amics ne tenien 15, me'n vam anar a Cedrillas, bueno, vam anar a Sarrión i vam baixar el riu, des de Sarrión fins a la Pola, per dins del riu. Mm. Val? Als 40 anys van repetir, als 60 van repetir, i l'altre dia me'n vam anar a la zona de Cedrillas, que nosaltres mirem i veiem Fuente Mijares, la Font del Babor, Fuente Rollo, l'Escaleruela. Me'n vam anar a l'Alventosa, que és un riu, que és afluent del Millars, i que aporta tanta aigua com té el Millars. I me'n vam anar a veure, pues, la Fuente del Pino, la Fuente del Tejo, totes les fonts que n'hi ha allí. I els meus amics, que estan així, que ixen, me diuen, claro, hosti, que això està al costat de casa, tio, és claro, una meravella. Si no,
mira, tenim... jo, per exemple, recomano la gent d'ací, ¿vale?, de Villarreal. No és, a veure, són 20 i algo, 21, 22. Jo sempre dic, ves a la Pola caminant. Ves per vora el riu, ves a la Pola, ves al riu, agarra la part d'Almassora, que és, jo crec que la part d'Almassora és un poc més salvatge, però la nostra és un poc més... Ves a la Pola, joder, ves a la Pola, arriba des de Villarreal a la mar, veus la mar, estàs allí un rato i te'n tornes a casa, que no és ni muntanya... Claro, i dius, però dic, és un tramo que moltes voltes, quan acabes, dius, tia, pues...
He descobert d'algo que no sabia que tenia massa.
Riu, per exemple, per dins del riu, n'hi ha moments per dins del riu que tu dius, tia, pues això jo no sabia que això és aixina. Si passa l'aigua, que ara últimament passa prou aigua, pues mira, tens un rato de desconnectar, de caminar, i com diu, està marcat, és fàcil d'anar. Home, a veure, són 21 quilòmetres. Si és des de més o menys el pavelló, són 11, no? Sí, 11, sí, 10, 11,
més o menys, sí,
21, 22, damunt d'on isques de ta casa. Bueno, és un bon rato. Pixes prontet, arribes allí, te banyes els peus, te fas l'almorzar i te'n tornes caminant a poc a poc. No fa que vagis corrents, camina a poc a poc. Porta aigua, porta una bona gorra.
Josep Antoni, podem fer lo socio del club excursionista? Ell és jove, tu volies ser jove? És un perfil més.
Una vegada estàvem fent el canal nou, en Apunt ara, estàvem fent el GRCA de la província de Castelló i va anar Marcos Sena.
Sí.
Val? I a mi van dir, tu, que te toca en Marcos? Ui, encantada la vida. No sé, i vaig dir a Marcos, li vaig dir, Marco, te tens que fer soci i tens que vindre així amb l'altre. Sí, 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 que
sí, que
no ha vingut mai.
No, no ha anat mai, no? Te té que agradar.
No, però és que jo t'ho dic, ahir estava sopant en un bar a este poble i ara tard, les 10 i mitja de la nit, i gira el cap, i era de nit, perquè era de nit, i me veig algú caminant, i era ell, i se n'anava a caminar a les 11, i entonces vaig pensar, i ara estàvem parlant tu i jo, i dic, és que...
El problema que tinc és el que diu ell, que a soles no pots anar, si són llocs que no coneixes, i després que si te passa alguna cosa, és un poc problemàtic el tema, que ja no caigues, que caigues un bar, que te dobles la cama, claro, si vas a soles, estàs jodido. Però bueno, jo és que m'aporta prou, o sea, m'agrada prou.
Pues mira, dimecres, dijous i divendres, este congrés pot fer que la gent s'apropi a conèixer-vos del centre que organitzeu en el centre excursionista, que vaig a escoltar les xerrades.
Sí, són molt interessants,
Claro, i és una forma de preguntar-vos, tindre contacte i, per què no, que la gent més jove pues, tira endavant.
N'hi ha una altra cosa que jo crec que la gent s'equivoca. Jo dius a la muntanya, hòstia, jo no estic preparat, és que no fa falta, o sigui, fa falta, però ves al teu ritme, i si t'apares, t'apares.
És el que diu ell, claro, que s'aparen a veure les
grans. És que el rotllo de la muntanya és pensar que tens que anar o al ritme del que va davant o al ritme que té que anar algú que va molt. No, tu, inclús jo crec, moltes vegades ho penso, que si tu puges, no sé, 25 minuts, al Bartolo, per exemple, arribes allà al convent, i intenta pujar hasta ahí, hasta on arribes. Intenta fer això. Si arribes dalt, l'experiència de dir, hòstia, arriba dalt. Perquè la majoria de gent, quan arriba, pensa que no arriba. I arribes dalt, és prou. Jo te dic ja que si tu fas ese tramo, arribes dalt, te sents conforme arribes dalt, estàs allí dalt, veus el panorama damunt, el paisatge que veus des d'ahir, des del just de les avuis del Bartolo, que des del Bartolo és espectacular. Mira. I després te'n vas al bar, ja te dic jo que és un dels millors ratos que passaràs un matí, és quasi, no, hi ha poques coses que ho puguin igualar,
El 26
i no és tan difícil.
El 26 d'agost, este any, per primera volta, la Vuelta Ciclista a Espanya coronarà el Bartolo en la sexta etapa de la Vuelta. Sí. O sea, que és una bona notícia també, que Espanya, el món
Gramón vorà el Bartolo coronat per els ciclistes de la Vuelta el 27 d'agost.
Nosaltres així en el centre, com dic, som tots majors i tenim una colla que se diu el dimecres, i és perquè tots els dimecres iixim, tots som jubilats, tots som jubilats.
Claro,
i
anem, matí.
Anem tots junts,
Claro.
I tot, pues nosaltres vam començar fent al millor 15 o 20 quilòmetres, ara ne fem al millor 10 o 12, i tots miren, però a veure, 400 metres de nivell, no sé què, però sempre acabem tots junts, fem-nos la cerveseta, i això, vas xerrant amb els amics, i és una
jo manera tinc molt bona. Que, jo, no sé. De una, perquè no puc fer una altra cosa, i a mi bujar no me fa... O sea, no me fa mal l'esquena, baixar sí. Entonces, claro, tinc el problema que baixar... Pues baixe poc a poc. O sea, jo puge molt més ràpid que baixe, perquè baixar me fa mal l'esquena. O sea, la manera de baixar, claro, la manera d'apoyar és molt més difícil, m'afecta. Però jo recomanaria a molta gent que mentalment, si tens un moment de dir, necessite anar a caminar i desconnectar, no han portat el mòbil i tirar a pujar un rato i fer una ruta, que és fàcil, com diuen, hi ha milions marcades circulars de tot tipus, simple, menos simple, més difícil, menys difícil... i la fas, i jo crec que la gent no, jo crec que no s'arrepentirà.
Nosaltres vam estar ara en aquests dies, quan vam acabar en Montanejos. Quan nosaltres, quan jo tenia 20 anys que fèiem el GR7, quan vam passar per Montanejos vam anar a parlar amb l'alcalde. Clar, anàvem a passar per el seu terme i anàvem a fer unes marques en els pins i en les pedres perquè la gent no se perga. Un GR són unes marques blanques i roges. Un PR són unes marques grogues i blanques. Uh-huh. Els senders locals són unes marques blaves o verdes i blanques. ¿Vale? N'hi ha diferents tipus de sender. Pues bueno, l'altre dia, quan vam anar a marcar el GR, que érem jovenets, l'alcalde de Montanejos m'emprèn a mi i em diu...
Què feu així?
Però vamos a ver, ¿para qué quieres tú marcar la senda si acabamos de hacer una pista? ¿Sabes? O sea, era la mentalitat. Ells s'han gastat uns diners en fer una pista perquè la gent passa per allí.
Jo això volia preguntar-te. Jo ne faig unes quantes i sempre m'admira, sempre pense, hòstia, el fenomen que ha vingut així en el Poblet a pintar i s'ha passat hores de la seva vida, perquè quan tardes tu en marcar una ruta, diguem, de 12-15 quilòmetres circular... perquè tu te la saps de memòria, però sí. Agafes un matí, te'n vas a les 6 del matí, 7, i comences pim, pam, pim, pam.
Nosaltres, estava contant l'Iva de Llanter, nosaltres vam començar a fer el GR7 en jovenets i ens va costar 13 anys, ¿vale? Perquè tu teníem que anar en els mitjos que n'hi havia aleshores. Claro. O sigui, mapa del catastre o mapa militar, que sí, sí. No n'hi havia altra cosa.
No
tot el món porta el seu wikiloc, no? O los maps o el que siga.
Sí.
I tots saben on estan en tot el moment, o sigui, La sensació que nosaltres teníem, avui és impossible tindre-la. La sensació d'anar-hi, on estic? Jo, a mi, una vegada m'han fet una entrevista en la ràdio d'aventures i religiosos. Jo no mai he tingut la sensació de perdre perquè sé que estic en Espanya. I quan alça el cap i veig Penya Saganta i veig Penya Golosa i el Bartolí...
Però és una capacitat que els d'ara no tenim, ni tenen.
Claro, perquè
t'has
cridat en això. Sí. Això és una de les coses que m'agrada a mi d'anar a caminar, que... Trobes a qui te trobes, és com...
Tots se saluden.
Claro, sí, és com el rotllo aixe dels camioneros, no? Dius, claro. On estigues, on estigues, sí, dona igual el idioma que parli, sí. Què tal, com va, sí, ahí dalt, cuidao, que no sé què, ui, cuidao. Jo, per exemple, claro, jo sóc amateur, total amateur, i a voltes pujava i se fica el núvol negre ahí, i al millor jo estigui pujant i li pegava a dir, d'on vas? No, estem, ja has acabat, ja. M'he dit, tu no saps ahí dalt... els trons i els llamps, lo proper que cauen, va dir, tira cata a casa allà, bueno, pues tu, a mi una altra cosa que m'agrada és que tota la gent, però jo crec que és una volta ho fas moltes vegades, te dones compte que aquesta gent té la mateixa, dient en conya, ¿vale? La mateixa tara que tu, o sigui, dius, este és del meu equip, no? I això jo crec que és una cultura,
És el que tu has dit, és el mateix que els moteros, els
sí, el mateix, la mateixa història.
Sí, sí. El mateix. Vosaltres l'altre dia, que t'estava dient, el Montanejos, n'hi haven, després d'haver-me dit a mi que d'onde voy con el pincelito, n'hi haven 9 senders locals marcats,
sí,
que
sí,
els ha marcat l'Ajuntament. Per què? Perquè el Montanejos, que és el nucli de turisme interior junt en Morella, més fort que té Castelló, el turisme vol eixir a la muntanya.
Sí.
Yeah. Jo quan vaig anar a Islàndia la primera vegada, única, en el Villarreal, en l'aeroport era tots senderistes, tots. Nosaltres i tot el món vestit, això fa 2004, i tots catalans. I recorde que en l'hotel el que estàvem, que és l'època al que n'hi ha el desgel, mos va explicar que el seu sustento era la gent que anava a veure els glacials, però sobretot la penya que anava a caminar, perquè el paisatge és, entre els glacials, els geysers, i no n'hi ha un arbre, n'hi ha molta gent que va a caminar. Però, Mònica, jo no he vist mai un aeroport de més gent vestida per anar a caminar baixant dels avions. I vas pensar, això deu ser una... una quedada, no, que va, va. No, això és habitual, diu, així ve molta gent a caminar, molta, a Islàndia, que dius, a tu a Islàndia l'últim lloc que pensaries que vas a caminar, no? Pues mogolló de penya anava, i sobretot molts catalans, que jo crec que dins d'Espanya serien els que tenen més cultura d'això.
Catalans i bascos, sí.
No, lo que hem après avui, Josep Antoni, jo sabia que Javi havia d'entrar, perquè sí, podem jo, estar així hasta les 4, l'he fet entrar a posta
que tinc que anar,
perquè
tinc me
faltava.
Tinc que anar, saps per què? Perquè jo sóc nulo, i si vaig en algú i conec la ruta, ja no me perc i després puc tornar.
Josep Antoni, la pròxima, demà és dimecres, demà a quina hora aneu? De matí.
Claro, a caminar, va, a les 8. Que t'ha dit que són tots jubilats. Que...
Claro. Claro. Bueno, li falta poc.
A mi me falta poc.
Li falta poc.
Però
tu apunta que no te lamentaràs. Bueno. Mato a les 7 i mitja dimecres, ara perquè és estiu,
vale.
I si no és a les 8 al barranquet estem allà sempre.
Vale. Bueno, si algú no està jubilat i no treballa en aquest horari i vol anar, també pot fer-ho, veritat.
Serà benvingut.
Se ho passarà pipa perquè s'ho
arriba amunt. Jo crec que el missatge que té que dar és que els gimnasios, el no sé què... que lo millor que n'hi ha mentalment és anar a caminar a la muntanya.
Mira, quan jo es començava, així no n'hi havia ningú que ho fera. I jo me vaig afiliar en uns catalans. I entonces, tots aquells eren metges, professors, i ells me dien el lema: una jornada de sender, una setmana de salut.
Pues mira, quina frase per a tancar. Gràcies, Josep Antoni Martín, del Centre Excursionista de Vila-real. Gràcies. Amb qui tanquem esta edició de Vila-real Connecta, que això, sempre aprenem alguna coseta. Els deixem amb l'actualitat esportiva. Tornem demà. Gràcies per estar ahí. Adeu a tots.